risc de ser víctima d'una injustícia que no pas ajupir el cap. Està en marxa aquest ple sense prou vots perquè Turull sigui avui investit president. S'ha fet pública uns minuts abans de l'inici del ple la decisió de la CUP d'abstenir-se, cosa que impedeix l'elecció de Turull en primera volta. Després s'hauria de convocar una segona jornada de debat, 48 hores després, per tant seria dissabte, i el candidat, en principi, hauria de ser al ple si no és empresonat demà. Demà té una citació judicial davant del jutge del Suprem, Pablo Llarena. El diputat de Junts per Catalunya i candidat a la presidència ha reivindicat la recuperació de les institucions, del projecte educatiu comú de Catalunya i ha fet una crida al diàleg, un discurs dens que després tindrem ocasió de comentar en el programa El Mirador de l'Actualitat i en els butlletins informatius posteriors, fins a les 9 del vespre. D'altra banda, us expliquem que la sala d'apel·lació del Suprem finalment ha decidit mantenir a presó l'exconseller d'Interior Joaquim Forn i Jordi Sánchez pel risc, segons diu, de reiteració delictiva. D'aquesta manera, la sala penal comparteix el criteri del jutge instructor Pablo Llarena, segons el qual existeix aquest risc de reiteració, tant en el cas de Sánchez com en el de Forn. A les 7 de la tarda, d'aquí a una hora, a la sala Pere Casaldàliga de la llibreria Claret de Barcelona, al carrer Roger de Llúria número 5, Antoni Maria Vilarrubias, claretià i biblista, pronunciarà una conferència titulada Elies, paradigma del profetisme. Serà, com dèiem, a les 7 d'aquesta tarda, al carrer Roger de Llúria 5 de Barcelona. I a la Basílica de Santa Maria del Mar, a les 9, concert amb la coral Escriny i la coral Impromptu i la Jove Filarmònica Catalana, amb diferents veus solistes que interpretaran el Rèquiem de Mozart. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel d'aquí a uns minuts, tot seguint el debat d'investidura en directe al Mirador de l'Actualitat.
L'acció voluntària. Per què és important? Perquè amb el gest d'apropar-se a l'altre, el patiment que aquest pugui tenir està apropant-se a algú que el necessita, ajudant-lo a fer camí. Els voluntaris, amb la seva tasca, contribueixen a fer una societat millor. Transformen realitats. Amb la seva acció, fan denúncia de tot allò que cal millorar. El que descobreixen els voluntaris en pròpia persona és com es compleixen les paraules de l'Evangeli. Si donem, rebem molt més del que donem. El voluntari sempre rep molt més del que dona.
Ràdio Estel.
Els diumenges a les 2 del migdia, deixa't acompanyar per Magazine Clàssica, l'espai de Ràdio Estel i Ràdio Bisbal d'Empordà amb la tria més acurada de peces populars de la música clàssica i els seus moments més brillants. Els diumenges a les 2 del migdia, Magazine Clàssica a Ràdio Estel, amb Jordi Sánchez. Donem la benvinguda a la primavera ajudant a la integració de les persones amb problemes de trastorn mental. Omple el teu balcó o jardí amb flors i plantes solidàries a favor dels programes de salut mental dels centres de Sant Joan de Déu. Les floristeries donaran un euro per cada planta o ram de flors venut en els establiments adherits a la campanya del Gremi de Floristes de Catalunya. Amb tu, una flor fa primavera. Més informació a floristes.cat. Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajas al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel et porta al Palau de la Música Catalana.
entra a radioestel.cat, deixa les teves dades i podràs guanyar una de les 5 entrades dobles que sortegem per La Passió segons Sant Mateu, de Bach, interpretada per Le Musicien du Louvre, dirigits per Marc Minkowski. Un concert que tindrà lloc el dimecres 28 de març a les 8 del vespre. Farem el sorteig el dilluns 26 a la Fórmula Estel. Recorda, entra a radioestel.cat i participa-hi. Podràs viure en directe a La Passió segons Sant Mateu, de Bach, al Palau de la Música Catalana.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Després del pensament del dia, que avui era a càrrec de Francina Alsina, presidenta de la Taula d'Entitats Catalanes del Tercer Sector, ara comencem ja el temps d'anàlisi de l'actualitat. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so, també, i del Ferran Capdevila a la producció. Un programa avui molt centrat en el debat d'investidura. Jordi Turull se sotmet a la candidatura per ser president de la Generalitat. De fet, ja ha pronunciat el seu primer discurs, on ha defensat que es recuperin les institucions, el model educatiu i també la dinamització econòmica, alhora que ha dit que vol ser president al servei dels 7 milions i mig de catalans. Un discurs dens en què ha fet moltes propostes recitades, diguéssim, ràpidament i que ara, d'aquí a uns minuts, després d'una interrupció, un descans que s'ha fet, serà respost pels diferents líders de l'oposició abans del que esperem que passi avui, que és la primera votació. Una votació, però, en què segur que no sortirà, si no hi ha canvis sorprenents d'última hora, elegit president Jordi Turull, perquè la CUP ha anunciat poc abans a l'inici del ple que no hi donarà suport i que s'abstindrà. S'hauria de fer una segona ronda de votacions, un segon debat 48 hores després, és a dir, dissabte, i tot això si després de la compareixença judicial de Turull, juntament amb altres dirigents polítics independentistes, demà al Suprem, continua en llibertat. La qüestió, d'una banda, sembla que s'aclareix, però de l'altra, també sembla que continua enrevessada i complexa. Quan passen ja 8 minuts de les 6, estem en directe, després d'haver escoltat tot just acabat fa pocs minuts el discurs de Jordi Turull. Ens acompanya en Lluís Serra, que és professor de la Facultat de Teologia, antropòleg, entre altres coses. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Gràcies. També tenim amb nosaltres Josep Maria Balcells, periodista, exdiputat i actualment militant dels Comuns de Catalunya en Comú Podem. Benvingut, bona tarda.
Gràcies, Ignasi. Bona
Bé,
tarda.
Hem pogut escoltar força, de manera força completa, almenys aquí a la redacció i a l'estudi, vostès em sembla que també el discurs de Jordi Turull. Em farien una valoració, ara per començar, si vol, senyor Balcells, vostè que també té experiència parlamentària i sap de què va això.
Veure, jo d'entrada faria una reflexió genèrica. Em ha semblat un discurs pla, sense entusiasme, és a dir, molt, molt pla, sense capacitat d'engrescar l'hemicicle ni els oients que estaven escoltant. No era, doncs, el discurs d'un candidat a la presidència que diu jo ara em poso capdavant de la presidència de la Generalitat i canvio les coses. No, ha estat un discurs per complir l'expedient, per mi. Convençut i conscient de que aquest seu debat estava en un moment determinat, que sabia que no, avui no sortiria president, per tant, això era molt important, avui no hi haurà president, i la segona sessió de la investidura seria teòricament demà passat. Jo no sé si qui serà o no hi serà demà passat. Dependrà també del que passi demà a Madrid. Per tant, estem en una situació enrevessada, en què no hi podia haver, en l'estat anímic del candidat de Turull, doncs, massa entusiasme, precisament.
I s'ha reflectit bastant en el to del discurs, un discurs correcte, sobri, això sí, amb dades, es notava que estava ben preparat, però sí, potser poc entusiasta, diu vostè. Sí. Està d'acord, germà Lluís?
Hi hauria moltes coses aquestes similar, perquè és condicionat per la votació, és a dir, quan ja saps que, per exemple, el partit acaba i que n'hauràs de fer un altre, és molt diferent de dir, me l'estic jugant en aquest partit. Aquí ja sap que no l'estic jugant en aquest partit, és a dir, en aquesta sessió, en principi, no surt el resultat que es voldria des del punt de vista del president.
Però ho ha sabut mitja hora abans, només.
Sí, sí.
Per tant, vull dir, això ja ho tenia preparat, no l'ha fet en mitja hora. Sí. Aquí hi ha l'element aquest de la citació judicial.
Exacte, aquest és el segon punt que anava a dir. Condicionar per la citació judicial de demà. És a dir, que demà condicionen, i això fa que també determinats punts del contingut no són els mateixos si demà has d'anar els tribunals, la justícia, i alguns elements d'aquest discurs es poden perjudicar molt directament.
I ell ha intentat, tant, jo també, jo ho remarcaria molt, això, les últimes paraules que ha dit de mà estesa el cap d'estat, ha dit, i el govern de Madrid. Això, jo estava pensant en el bloc independentista i en els de la CUP, sentir això és com sentir un renec. És a dir, per l'independentisme, és a dir, anunciar que està disposat a posar la mà estesa per entendre's, doncs, amb Madrid i amb el rei i tal, és l'antípode del projecte que té el bloc independentista. Per què? Perquè demà sap que és una manera de suavitzar l'enfrontament que, doncs, que li pot demà provocar la presó, precisament.
Mm-hmm. Això hi hauria matisos aquí, perquè jo no diria tot l'independentisme, perquè independentisme que voldria dialogar, que, per exemple, la votació del referèndum fos pactada, etc. Això sí que jo penso que hi ha un sector que ho voldria, concretament, no? Hi ha altre sector que voldria més un enfrontament perquè s'està vivint una polarització, no? I el tercer condicionament és que hi ha un factor molt important, que si no, li ha tret un pes a l'Estat enorme, sobre l'Estat, dic, tota l'estructura de l'Estat, els jutges, el govern i tal, que ara és un temps en marxa. Per tant, ja comença, el moment que hi hagi votació, 2 mesos. Uh-huh. I no és això, perquè si no haguessin hagut de donar un ordre des de fora, de dir, no, doncs a partir d'ara, per exemple, es deia que el Tribunal Constitucional estava disposat a dir, doncs a partir d'ara 2 mesos, per ordeno i mando. Clar, ara, això els hi han tret l'atenció. És a dir, ara el que avui celebraran en Cava és tots aquests organismes de poder de Madrid, celebraran en Cava que els hi han fet la feina.
Mm-hmm. Però el fet que hi hagi, que comenci a córrer el temps, vol dir...
Clar, perquè, per exemple, la dificultat que té Rajoy per l'aprovació dels pressupostos del 155 i tot això, doncs bé. Després també evita donar una imatge d'autoritarisme, perquè diu, no, ja s'ho han fet ells mateixos, vull dir, ja no cal que d'alguna manera doni cap imatge d'ordeno i mando, en aquest sentit.
Ja no estic governant.
Sí, tanta imatge, eh?
Però el fet aquest de que no hi hagi govern vol dir que continua havent-hi el 155. Sí. I, per tant, això dels pressupostos, no sé si queden resolts o no. El PNB és dir, aquí hi ha l'espasa de Damocles que continua pesant sobre Catalunya. I, per tant, això era un element que condicionava, d'alguna manera, el suport del PNB als pressupostos. Mantenir aquesta incertesa, jo penso que continua tot igual. O sigui, avui jo penso que ho hem de dir sense complexes. Estem a l'etapa, jo ho dic d'aquesta manera, així franca, de la preautonomia, dels que demanen, doncs, volien pensar o defensar que estàvem a la preindependència, no, és que estem a la preautonomia.
De la proclamació de la República s'ha passat a la preautonomia.
A la preautonomia, de dir, com a molt, intentarem recuperar el que teníem, que hem perdut bous i esquelles. Doncs recuperar allò, i en canvi hem estat durant mesos gastant, desgastant, trepitjant, paralitzant el país. A mi em preocupa moltíssim això, de dir, estem sense govern des de fa molt, sense fer res. I per tant, ara ens situen a 4 mesos, ens anem a l'estiu, ens anem a finals de juliol, vacances al mig, tornem a Nadal, a un any de les eleccions que hi va haver.
Mm-hmm. Però podria sortir teòricament en segona votació, no?
Podria
demà passat. Demà
passat.
Oh, sí. Sí. Si hi ha sessió parlamentària.
Si hi ha...
Perquè no n'hi ha d'haver.
Si està en llibertat Turull, si hi haurà sessió.
I què vol dir estar en llibertat? És aquí on penso que l'Estat no està jugant net. Mm. És a dir, si és una persona que té tots els drets, podria exercir-los.
No el però... pot posar a la presó.
Clar que no pot posar a la presó. Però si el posa a la presó és la interferència d'Estat i la justícia, un procediment...
Vostè constata, jo vaig amb Lluís Serra, que ho pot clar, fer, però que no hi ha...
Perquè
que està indignat.
El Javier Pérez Royo ho diu molt clarament.
Una cosa
el professor de dret constitucional de Sevilla ho diu molt clarament, que aquest dret és prevalent amb les persones, per exemple, en aquest cas el Jordi Turull, que si demà el fiquessin a la presó, perquè és una interferència judicial sobre aquests drets que no tenen dret a fer-ho.
Com ho veu vostè?
Això és el plantejament que fa Javier Pérez Royo molt
clarament. Hi ha un element clau que acabem una fase, que era la fase d'instrucció, que la fase d'instrucció sí que jo dono la raó a Pérez Royo, però passem demà a la fase del procés. De...
Però no necessitava, no deia que era una instrucció complexa i que necessitava un any.
Sí,
doncs, i ara ho resol, doncs en un dos dies ho ha resolt.
D'acord, la vol acabar.
No, aquí hi ha el joc molt brut.
No, hi ha el joc interès doncs, dels jutges.
No s'està jugant net, de part sí. De l'Estat,
Sí,
també.
L'Estat no sé
molt clarament a l'Estat.
L'Estat no sé el que és jo.
L'Estat, totes aquestes estructures de poder.
No, els poders de l'Estat.
Executiu, judicial, etcètera.
No, en aquest cas jo vull continuar a confiar en què doncs, és la justícia la que decideix aquí.
Oh,
I una prova s'ha vist en què doncs, l'Estat volia, a través del fiscal general de l'Estat, de treure el senyor Forn de la presó,
sí.
I el jutge ha dit que no.
Imagina sí, avui...
la interferència.
Però un moment, no era el fiscal general només, sinó que el que ho va presentar el de Sala va dir per imperatiu d'obediència presento això. Que vol dir que els mateixos fiscals no estaven tots d'acord, hi havia una divisió fiscal.
Sí, però la jerarquia fiscal és claríssima. En l'estructura de la fiscalia, l'imperatiu venia de l'Estat directament, perquè el fiscal general havia donat ordres, i ho van reconèixer els fiscals, que no hi estaven d'acord, precisament, i, en canvi, no han complert, no han cedit.
Sí, sí, ell argumentava que no hi havia risc de reiteració delictiva
sí.
I també que no hi ha... O sigui, hi ha una suposada malaltia. En tot cas, el jutge Llarena diu en la interlocutòria que no se li han donat detalls.
Sí,
bé, en tot cas, això són arguments.
Són arguments del jutge.
Avui, al Mirador de l'Actualitat, en ple debat d'investidura, que ha començat a les 5, gairebé puntualment, amb Jordi Turull, la candidata a la presidència de la Generalitat. Ens acompanyen aquí a l'estudi de Ràdio Estel, a la nostra taula, el periodista i exdiputat Josep Maria Balcells i l'antropòleg i professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, Lluís Serra. I està havent-hi algunes reaccions al discurs de Turull. Bé, això és forma part sempre de la vida parlamentària, no? Uns el criticaran, altres l'elogiaran. Poc valor potser té.
A vegades ja es pot fer que a vegades una mateixa persona podria dir, mira, aquest dirà això, aquest altre partit dirà l'altre. És a dir, són tan presumibles moltes vegades reaccions. Sí. No hi ha reaccions originals que diu, coi, aquest està donant... No, són molt previsibles. Es podia donar un mateix, diu, mira, ara parlaré com a tal. Em poso un altre per res, parlaré com a tal. Em poso un altre, parlaré per
res. Doncs a mi m'agradarà saber què diu la CUP. Uh-huh. El discurs de la CUP m'agradarà saber, perquè és un element que distorsiona el bloc independentista.
Sí. Uh-huh.
I, per tant, doncs, ho ha d'argumentar, també. Uh-huh. I veurem, llavors, això, fins on arriba el fraccionament o la tensió interna en el grup que teòricament s'ha anat sempre en blocs. El bloc independentista, el bloc constitucionalista... I aquí, doncs, diem... aquí hi ha alguna cosa que
no... Els arguments que acostumava a donar la CUP sobre això és que és el radicalisme del tema de la república i tal, no? Però, clar, si ho apliques al radicalisme coherentment, ho hauries d'aplicar tot. Per tant, si aquestes eleccions eren autonòmiques, per què t'hi presentes?
Uh-huh.
I si t'hi presentes vol dir que ja estàs admetent un marc autonòmic, en certa manera, perquè són autonòmiques. Eh? Uh-huh. Després pots fer el que vulguis amb que hagis guanyat. Però, en el fons, després... O sigui, per presentar-te, els criteris són laxes. I una vegada cedint, els criteris són estrictes. Dius, això no és massa coherència.
Uh-huh. Però estem aquí.
Sí,
sí, és aquest.
Recordem que comença a comptar el termini, el compte enrere per a la investidura definitiva o per a unes noves eleccions, 2 mesos a partir de la primera votació. Per tant, a partir d'avui al vespre, si previsiblement, com tot sembla indicar, es fa la primera votació. Ja veurem si es fa debat dissabte. Si es fes debat dissabte, hi ha hagut alguns dirigents d'Esquerra Republicana, entre ells Gabriel Rufián, diputat al Congrés, que està entre el públic com a oient, que espera que en aquesta segona votació sigui elegit Turull per majoria simple. Això vol dir, em sembla que són dos diputats de la CUP que haurien de votar a favor, perquè tampoc n'hi ha prou, tenint en compte que hi ha absències, si no renuncia al seu escó Carles Puigdemont i Clara Ponsatí, si no recordo malament.
I Toni Comín,
d'acord. Són tres diputats que no hi són.
Puigdemont i Comín, només.
Disculpi, sí, perquè hi havia hagut renúncia.
Si s'abstinguessin amb aquests dos vots, aleshores ja guanyarien.
Sí. Perquè és majoria simple, llavors.
Sí, majoria simple, però calen aquests dos diputats que falten, que no hi són perquè no han renunciat i no poden votar.
L'oposició té 75 diputats, i se'n necessita 76 per majoria simple. I, per tant, doncs, 78 si fos per majoria absoluta.
Que són 65-68, em sembla que van 65-68, sí. Perquè són 135 els escons. Sí.
Són 68 en majoria absoluta,
sí.
I en majoria simple de 100 més que no pas a l'oposició, que són 65...
Més vots favorables que contraris, sí, està clar, en la segona votació.
Però, clar, aquí, per exemple, hi ha una qüestió, hi ha una idea que es pensa, no?, d'alguna manera, que... és curiós que els jutges, per exemple, no hagin posat a Mireia Boya, que va dir tan clarament que era la República i tal, per exemple, a la presó. I Anna Gabriel no sé per què ha anat a Suïssa, perquè tampoc per mi l'haguessin posat a la presó.
Bé,
són més útils no estan a la presó que estan fora, des del punt de vista de tota l'estructura del combat que hi ha, dels partits de l'Estat, justícia, etc. La brigada Aranzai, com diu Juliana, i altres, tot aquest grup... Tot aquest grup de poder, els siguin més útils que no enfrontar-se directament a la CUP, sinó que la CUP indirectament els hi faci la feina, no?
Però no tenien poder executiu, per dir-ho d'alguna manera, en l'estratègia, els de la CUP. No tenien poder orgànic.
Però tenen poder de fer el que estan fent, per exemple. D'impedir que un surti directament elegit avui.
Però estaven imputats quan tenien 10 diputats, ara en tenen 4 només.
Sí, però que no han imputat a ningú. Dels altres, al passat, en canvi d'altres partits que estan del mandat passat, estan a la presó o estan en
situació d'investigats i aviat
investigats,
de processats.
Pràcticament, doncs, no, han fet declaracions molt explícites i no. I a Gabriel possiblement tampoc l'haguessin posat a la presó.
Bé, senyors, què passarà ara? Què creuen que passarà dels discursos dels grups de l'oposició? Inés Arrimadas de Ciutadans, Miquel Iceta del PSC, dels comuns, també el qui va ser el seu candidat i també el del PP i de la CUP.
Bueno, aquí hi haurà la crítica de que hem passat 3 mesos després de les eleccions i s'ha anat fent, doncs, candidat A, candidat B, candidat C, quan tothom sabia que això havia... que més o menys passaria això. O sigui, no hi ha hagut cap sorpresa. I per tant, doncs, s'ha volgut mantenir, doncs, aquest pols amb l'Estat. Algú diu de si és perquè necessita els blocs, diguem-ne, independentistes, acumular arguments per demostrar que hi ha un impediment, doncs, democràtic per part de l'Estat de cara, doncs, a recórrer a instàncies internacionals, que es vegi que s'han fet totes les probabilitats i totes les possibles perquè això pugui tirar endavant de la forma més reglamentària possible. Però jo penso que la crítica serà dir ens han fet perdre 3 mesos i ara en vindran 3 més quan, si es volia aixecar el 155, triant un candidat, un diputat, doncs, sense problemes judicials, es podia posar en marxa, treure el 155, posar en marxa un govern autonòmic, evidentment, però que recuperaven institucions i recuperaven dinàmiques autonòmiques. I això no s'ha volgut fer. Doncs això s'haurà. Hi haurà el retret que es farà, l'oposició li farà aquest retret.
Sí, però jo també faria el retret a l'Estat. És a dir, quan, per exemple, el Zoido va dir no, Puigdemont, que se presente, com dient, es pot presentar. Ah, i una vegada s'ha presentat, com no pensaven els resultats que es van produir, doncs això estan completament descol·locats. I en aquest sentit, després no s'hi han reconegut els drets que els assisteixen, perquè no estan ni habilitats ni jutjats ja negativament ni amb una sentència.
Que Zoido i el PP no estaven tan segurs que perdria l'independentisme. En aquest cas, sabien que tenia risc apostar per això. Sí. Però
vull dir, es veia molt. I després hi ha una lluita interna entre el PP i Ciutadans. És a dir, a veure qui aglutina més el triomf d'haver fet... Per exemple, ahir, que seria de Santa Maria, diu, no, nosaltres amb el 155 hem destituït 260 càrrecs. I ho deia com un mèrit. Que tampoc és l'aplicació del 155 no permetia aquestes institucions, per exemple, del president del govern de Generalitat, això no ho permet. És a dir, hi ha un munt d'il·legalitats que ha fet el govern.
Està d'acord, senyor Balcells, que no permetia o potser hi ha ambigüitat en la interpretació d'aquest article de la Constitució?
Jo penso que hi ha una... Com que no s'ha aplicat mai, doncs, nosaltres tenim el govern, és una assumpció del govern de la Generalitat i, per tant, el govern treu i posa funcionaris, diguem-ne, de confiança a tots els departaments.
Però el govern no pot posar el president de la Generalitat, destituir-lo i el govern de la Generalitat?
Suspendre'l, sí.
Destituït?
Sí. Suspès. No poden fer
res. Per tant, això no és competència.
Amb la convocatòria d'eleccions...
No pot convocar eleccions. El president d'Espanya no pot convocar les eleccions a Catalunya.
Sí, el 155, sí.
No ho pot fer.
I aquí hi ha una interpretació del 155 que, evidentment, està polaritzada, també. Sí.
Això, aquest tema, tots aquests temes aquests dies, d'aquí 10 o 15 anys, a veure què passa. Perquè, clar, la justícia és tan ràpida, quan interessa i tan lenta, quan funciona normalment, doncs que veurem què passa d'aquí 10 anys.
Però fixem-nos, jo veig, per exemple, em preocupava aquests dies Esquerra Republicana, que ha fet un discurs més moderat al costat de Junts per Catalunya, parlant de que necessitem un govern efectiu. I va dient que sí a tot, sabent que els candidats que anaven posant sobre la taula no podien assegurar, garantir un govern efectiu perquè passaria el que ha passat. Llavors, no s'ha plantat Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ha anat cedint a les directrius que ha marcat Puigdemont, més que Junts per Catalunya.
Però que plantar-se què significaria?
Doncs poder proposar un altre candidat amb les aliances diferents d'aquestes, amb les aliances dels comuns, amb les aliances...
Això és el que volien els comuns i els altres.
Evidentment, però... i potser el país.
Però és una cosa...
Tindríem un govern autonòmic i potser...
Després veurien el que significa per l'independentisme, que viurien probablement el tema d'Esquerra Republicana com una traïció.
Ja veurem com ho veurem d'aquí...
No sé què passarà d'aquí. No sé ni què passarà demà, o sigui que ni avui ni aquest vespre, com qui diu.
Avui molts diran que els que han traït la dinàmica independentista són els de la CUP.
Bé, està la situació complicada i nosaltres aprofitem aquest moment per anunciar que tenim el compromís informatiu amb els oients. Després d'aquest programa, 6:45, seguirà la programació habitual amb el Diari del Papa i les Vespres des de Montserrat, i després de les Vespres farem un informatiu especial explicant com està aquest debat d'investidura, i després a les 8 i a les 9. També us diem que tenim, com cada dia, la pregunta del dia, però que és la d'ahir, ampliada un dia més per raons de la convocatòria i a última hora d'aquest debat. Jordi Turull pot ser una bona solució per desbloquejar la investidura? Teniu tres possibles respostes. La primera, sí, té qualitats i amb ell s'evitaria allargar la incertesa. Sí, perquè es formaria govern aviat, encara que després fos inhabilitat. O bé no, perquè necessitem un govern amb algú sense càrregues judicials. Són opinions que podeu manifestar a través d'aquestes tres respostes o enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Hem de dir que, de moment, entre els que esteu votant, tant ahir com avui, acumuladament, guanya la tercera opció. Penseu, un 44%, no arriba a la meitat, però sí que és victòria relativa. No, perquè necessitem un govern amb algú sense càrregues. Després, 30% sí, perquè es formaria un govern aviat, i 26% sí, i que perquè té qualitats i s'evitaria allargar la incertesa. Per tant, entre el primer sí i el segon sí guanyen. Per tant, sí que es veu certa esperança entre els oients cap a Jordi.
I si es vol un govern, perquè, per exemple, un altre partit no dona 2 vots perquè posin ja un president i ja està.
Això podria fer la CUP? Em sembla que la CUP...
No, la CUP, un altre partit.
Haurien de donar-ne més.
Perquè darrere de la candidatura de
Turull,
de Jordi Turull, hi ha una història política al darrere de corrupció, de restriccions en molt tipus de política de serveis socials. El Turull ve de l'època de l'Artur Mas i de
l'antiga Convergència.
D'un govern de dretes que des dels comuns no s'accepta, perquè no és prioritari la independència pels comuns. Prioritari és resoldre una altra política molt centrada en tots els serveis socials i la política doncs, de redistribució de riquesa, etcètera, etcètera.
És aquella gran qüestió, gran dilema entre eix ideològic o social i eix nacional, que moltes vegades...
Bueno, sí, l'eix nacional és un problema aquí perquè no hi ha una tradició de ser nació i aleshores s'actua massa des de l'altre eix. Si no es resol el primer, l'altre cavalca d'una manera indeterminada.